El cafè de la ràdio, cada dia de 8 a 2 quarts d'11, amb Mireia Sanz.
Menys de 4 mesos per les eleccions municipals del 28 de maig, les formacions amb més opcions d'accedir al consistori ja han donat a conèixer els noms dels seus candidats i en els mesos que han de venir s'han de donar a conèixer els noms de la resta de llistes i els programes electorals a les portes de donar el tret de sortida a la campanya a mitjans del mes de maig. Avui al Cafè de la Ràdio volem escalfar motors per aquests comicis i per això saludem el Pau Duran. Molt bon dia, Pau.
Bon dia, Mireia. Sí, volem conèixer les perspectives amb què les formacions polítiques es preparen pel 28M. I per això saludem el periodista sabadellenc especialitzat en política, Antonio Santamaría. Bon dia i gràcies per acompanyar-nos.
A vosaltres per convidar-me.
A veure, mirant enrere, no?, la sèrie històrica de les eleccions municipals, ostres, un s'adona que hi ha sorpreses, no?, que hi ha, va haver-hi grans majories en moments que havia votat poca gent, que va haver-hi moments disputats que potser a la prèvia no es vivien. Tu quina lectura fas així, mirant cap enrere?
Mirant cap enrere, hem de dir que les que van ser i van generar una enorme expectativa i també és les que van tenir també més participació, van ser les primeres democràtiques. L'any 79, això em pareix lògic, perquè feia pràcticament 40 anys que la gent no votava. Aquí, a Sabadell, la transició va ser molt moguda, va haver una vaga general, va venir dimitir l'alcalde franquista, va haver una vaga del metal, va ser un puesto, no?, que la transició va ser realment molt moguda. Hi havia un partit molt fort, que era el PSUC, i efectivament les eleccions van donar una victòria al PSUC.
Va recollir els fruits,
sí,
no?
Sí, va recollir els fruits del treball que havia fet a l'ajuntament franquista, però no va tenir, es va quedar un regidor de la majoria absoluta. Van tenir 13 regidors, com sabràs, no? L'Ajuntament de Sabadell, que no ha canviat el seu número de regidors, que són 27, està en 14. Aleshores va fer, que va ser així un pacte general, que es va fer a tot el país, que es feien els pactes de progrés, que era allà on havia, no?, entre el PSC i el PSUC, no?, allà on havia la força més votada era el PSUC, els regidors socialistes votaven, investigaven l'alcalde del PSUC i entraven al seu equip de govern i viceversa. Aquí va passar a Terrassa i Sabadell, a Terrassa va guanyar el PSC per molt poquet al PSUC i es va fer aquest pacte de progrés que es deia a l'època i va ser investit l'alcalde Rolles, que va estar un fill com ara el Ferrer, va ser també dues dècades d'alcaldes. Però en el cas del Ferrer, en el cas de Sabadell, té una especial importància les següents eleccions, les eleccions del 82.
Per què?
Les eleccions del 82, el PSUC ja havia implosionat.
83, les municipals?
Sí, les del 83. Sí. Ja havia implosionat. El PSUC era un partit molt fort, molt arrelat, té una presència entre intel·lectualitat, els sindicats, no?, el món del treball, no?, era un partit molt, realment molt, molt arrelat, i que tenen una presència, diguéssim, a tots els àmbits, no?, tant al Congrés dels Diputats com al Parlament de Catalunya, però el 81 hi ha l'estallido, per dir-ho així, del PSUC, que se cindeix i es trenca el PSUC. I van d'una banda els que en aquella època es deien afganos i es deien o prosoviètics, i els que eren així més, no?, diguéssim, eurocomunistes. Va haver la trencadissa del partit, això aquí ens donaria molt de tema perquè va passar el tema, però aquí ja es presenta Toni Farrés, es presenta ja no en un gran partit enrere, sinó un partit trencat. I de fet això es veu, hi ha una gran debellada, diguéssim, del votal, diguéssim, aquest espai a l'esquerra del PSD, a tots els, no?, representant el Parlament de Catalunya, d'haver tenir un número important de diputats, que en 4 o 5, no?, perdem molts ajuntaments. Per aquí Sabadell, Farrés treu la majoria absoluta, el que no havia tret a les passades, la treu en un partit pràcticament trencat i esberlat com va ser el PSUC.
Per tant, aquí entra en joc ja no només les ganes de votar que ens deies després de 40 anys de no fer-ho, sinó el lideratge, la personalitat d'aquest alcalde.
A partir d'aquí es dona un fenomen molt específic, en aquest cas sabadellenc, de que des d'aquestes eleccions des del 83 fins a les del 99, el Toni Farrés guanya per majoria absoluta totes les eleccions. Guanya totes les eleccions, no? Per majoria absoluta. Amb la qual, i quan, si tu compares les dades de lo que treia, diguéssim, el seu partit en municipals amb majoria absoluta i compara amb les dades de lo que treien en les eleccions al Parlament de Catalunya o a les eleccions al Congrés dels Diputats, veuràs que Sabadell, Iniciativa, que és el PSUC que es va reconvertir en Iniciativa per Catalunya, treia més o menys Sabadell, treia el que treia Terrassa, Badalona, Mataró, no havia una gran diferència, però arribava a les eleccions municipals i i Iniciativa i Ferrés treien la majoria absoluta.
Passava una mica allò de municipals Ferrés, sí, sí. Catalanes Convergència, General Socialistes.
Efectivament, va haver tot un període que va funcionar d'aquesta manera, però el tret més característic era això, de que tothom sabia, dintre i fora de la ciutat, que aquesta victòria no era per les sigles, no era per la marca política, sinó era pel personatge.
Amb el qual
entenc... Era per Ferrés, que era, no era el partit que guanyava les eleccions, era Ferrés qui les guanyava.
I no va aparèixer cap personatge, cap altre líder alternatiu que li fes ombra, diguem.
Bueno, perquè el resto de partits, aleshores estava també, es tenia en compte que el consistori no estava tan fragmentat com ara. Aleshores només hi havia tres grups. Havia el PSUC i després Iniciativa, havia els socialistes i havia Convergència, i res més, havien tres grups. I el reste de partits sabien que anar a unes municipals a enfrontar-se a Ferrés era anar, diguéssim, a la derrota, on havia possibilitats, no havia possibilitats de res. Per tant, també els que podien haver estat líders d'aquests dos partits, socialistes o convergents, tampoc res, no, també reservaven, no, tampoc, no, tampoc cremaven, no,
buscaven altres places, no em cremaré aquí, amb aquesta bala.
Sabien que aquí, Sabadell, diguéssim, mentre estigués al Ferrés no havia res a fer.
I... És curiós per això, Antonio, que si mirem la participació, ell va renovant les majories amb cada cop menys vot, no? Com una mica que la gent es anés relaxant de dir, bé, això ja està fet. I curiosament, quan arribem a l'any 99, que Ferrés ja fa 2 anys que ha dit que no es presentarà, i aquí vindrà la disputa...
No, aquesta dada no és correcta. Ferrés presenta que ell es presenta les últimes eleccions que presenten Goll, és el 95, i ell... No? I es presenta el 95, i el 95 treu, com sempre, treu la seva majoria absoluta. I dos, quan està a mig legislatura, el 96 és quan, 96 és quan diu que no, quan faltaven dos
anys.
Sí,
això dic, el 97, potser no ho he dit bé, el 97 ell diu...
91,
no... 97, perdona. El 97 ell diu, que jo no repeteixo.
Efectivament.
I a partir d'aquí, aquí ve, suposo, els que veuen la possibilitat de dir, home, ara potser és el nostre moment de pujar, però també... ho trobem una situació de baixa participació, és a dir...
Ja ve de que és un fenomen general que comença als anys 90.
Correcte.
90, i és en les municipals, més o menys es manté durant tot un període al voltant del 50%, més o menys la meitat de la població que no vota. Això no passa a altres, no? No passa, no? Bueno, no passa a les que més es vota sempre, sabe, ells són les generals. I estaven abans, havia un frec a frec quan parlem de participació i abstenció, entre les autonòmiques i les municipals, amb una abstenció molt elevada. Això el procés ho trenca també, i el procés, no? El procés sobiranista independentista fa que diguéssim que les autonòmiques, les del Parlament de Catalunya, pugi la participació de vegades fins i tot per sobre igualant les del Congrés, però això és un fenomen que és, no? Jo crec que s'explica pel procés sobiranista, que ara... mobilitza, diguéssim, a la banda independentista, però també a la banda no independentista. Clar. I propicia una elevada participació. I les municipals, depèn, les municipals aquí hi ha hagut disputades les primeres, perquè en fi, havia, no, bueno, el seu partit ja, però clar, no s'havia votat, no? Després tenim les del 99, molt importants.
Però clar, aquí... 99 amb una abstenció important, perdó, Antonio.
Sí, també,
de les terceres que menys gent va votar.
Sí, sí, al voltant 50%. Sí,
I com es van plantejar aquestes del 99?
Aquestes van ser molt interessants, no? Perquè per primera vegada Ferrés no es presentava. A més, l'alcalde Ferrés no va fer, com feien altres alcaldes, el que es diu una operació successòria coherent. Que tu deixes a mitat de mandat un altre, no, diguéssim, una altra persona, i tu plegues a mitat, i aquell ja entra d'alcalde, o la persona que tu plegues al final, perquè aquella persona ha estat ja la teva mà dreta, el teu primer tinent d'alcalde, i en fi, no, i té, no, diguéssim, hi ha una operació, diguéssim, políticament...
De que sigui coherent, reconeixible, sí, que els electors això, diguin, el que substitueix això, el meu és aquest, ara.
Els socialistes ho han fet, això, en fi, no, els socialistes ho han fet, i Iniciativa també ho ha fet de vegades, no? Però aquí Ferrés això no ho fa, per diversos motius. Primer, perquè té una relació molt dolenta amb el seu partit, perquè ell havia estat diputat, i de sobte que dintre del seu partit es fa una norma mitjançant la qual si ets, no pots ser regidor o alcalde i diputat al mateix temps, cosa que altres partits no havia aquesta norma. El Ferrés, que havia tingut una tasca molt brillant com parlamentari, sobretot en qüestions de territori, doncs això, no, això ell ho veu també com un atac personal de, no, de, fi, no, de la direcció del partit, en aquell moment Rafael Ribó, de bellugar una mica la cadira i ser com un líder alternatiu d'Iniciativa, fins aquí una qüestió de lluita política, i Ferrés amb Iniciativa té una molt mala relació amb la direcció, i de fet un any després de deixar l'alcaldia deixa també el partit, que altres no han deixat l'alcaldia i continuen militant, no tan protagonista, però continuava militant al partit.
I els líders que van concórrer, Antonio, Bustos i Dolors Calvet?
Falta un altre element, que és que en aquell partit, en aquell moment, s'ha produït la decisió d'Esquerra Unida Alternativa i Iniciativa.
Sí, s'ha tornat a fragmentar.
S'ha tornat a fragmentar, cosa endèmica amb els partits a l'esquerra del PSC. Aleshores, aquí, Bustos, en aquell moment, veu la seva oportunitat, Ferrer no es presenta, no hi ha, perquè la Calvet, la Maria Dolors Calvet, que es presenta com la líder, es presentarà com la líder de l'Entesa, no era ni regidora, no estava ni tan sols a l'Ajuntament, la qual li va suposar un cert hàndicap, i aleshores munta una candidatura, que és l'Entesa per Sabadell, liderada per la Maria Dolors Calvet, amb molta feina amb el suport del Ferrer, que a última hora li va costar, a última hora, donar suport al Ferrer, i aquí entra Esquerra Unida Alternativa, en Iniciativa, la CUP i Independència Esquerra, i aquesta fórmula es presenta contra Manuel Bustos, que ell, des del moment en què Ferrer anuncia 2 anys abans de les eleccions que no es presentarà, posa en marxa tota la maquinària i pràcticament no baixa del cotxe i fa una gran campanya, i al final que hi ha un empat a 10 regidors amb 99 vots a favor del Bustos de diferència.
Que era un líder fort ja des d'inici?
Sí, jo ho crec, perquè era el Bustos ja venia preparat de temps, havia estat el diputat al Parlament de Catalunya més jove, en les eleccions del 90, no sé si 90 i pico, el va compaginar durant molt de temps el ser regidor a l'Ajuntament de Sabadell, el regidor de l'oposició, amb el ser diputat amb el Parlament de Catalunya, i a més durant un temps era el diputat més jove, no?, del Parlament de Catalunya, per tant era una persona que estava, no?, que del punt de vista del Partit Socialista estava ja molt preparada o molt encarrilada o molt, i el va saber copsar l'oportunitat. Diu, Ferrer m'ha fet, no?, això queda per lo que es diu els historiadors contrafactuals, que vol dir aquells que què hauria passat si la guerra civil l'haguessin guanyat els republicans i no o Hitler hagués, no?, per aquest tipus d'historiador, si Ferrer hagués fet una operació coherent i successòria amb cara i ulls, no sé què hagués passat amb el Bustos, però el fet és que Bustos guanya per 99 vots i els dos partits que havien estat a la... Bueno, un partit que entra, que durant 20 anys no havia estat fora del consistori, que era Esquerra Republicana, que durant tots els anys de Ferrer no entra, entren amb un regidor, amb el Josep Maria Civil, i tant Convergència com el PSC amb el Bustos, la Convergència com Esquerra Republicana, li donen suport a Bustos, el qual li permet fer un govern de coalició i governar, i l'Entesa, que formalment estaven empatats a 10 regidors, pues passi a l'oposició i s'obre una nova etapa, diguéssim, en la vida política de la ciutat, i van ser unes eleccions molt disputades, jo les vaig cobrir en el seu moment, i recordo que eren, perquè no estava clar que podia ser alcalde, i va anar de fet del Cantón Duro. Podria haver ser alcalde o la Calvet, que significava una continuïtat, d'alguna manera, amb la trajectòria que havia sigut en l'Ajuntament regit.
Tot i que sense ser un personatge tan fort com era Ferrés, no?
No era. Bueno, ella havia estat la regidora d'Urbanisme, havia fet el pla general que tenim en vigor, és obra, va ser obra seva, o almenys ella en el seu mandat, i, en fi, no? I era un personatge important almenys dintre del partit o de l'organograma d'Iniciativa, era la mà dreta del Ferrer, per dir-ho clar.
A partir de les següents, el 2003, s'obre un cicle polític que allò que hem comentat abans d'autonòmiques, Convergència, les municipals, el Ferrés, si no ho tinc mal entès, Sabadell comença a votar socialista a totes les convocatòries, pot ser durant una dècada?
Sí, durant més o menys coincideix en l'època del Bustos. També és una època que el socialista representa l'època del Zapatero, del Rodríguez Zapatero, és l'època del Maragall i del tripartit d'Esquerra, és una època també diguéssim, d'ascens, no?, del Partit Socialista en tots els àmbits territorials institucionals. Em recordo que hi ha un moment que tenien l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de la província de Barcelona, la Generalitat en la persona del primer Pasqual Maragall, després del Montilla, i la presidència de l'Estat amb el José Luis Rodríguez Zapatero. Va ser un moment de creixement del socialista, i Sabadell, pues sí, és un moment que tu apuntaves, no?, de que havia aquesta triple, no?, triples majories, segons la convocatòria electoral, això en l'època de, no?, el 2000, diguéssim, no?, a partir de començament del segle XXI, això es trenca, i la ciutat és una ciutat que ja vota o dona majoria als socialistes en totes les eleccions, tret d'alguna excepció, com van ser les anteriors autonòmiques que va guanyar Ciutadans, però això també s'explica per tot l'inrenou o tot el terratrèmol polític que provoca el procés independentista.
Abans d'anar al procés, et volia demanar per les crisis econòmiques. Si tu tens en ment que les crisis econòmiques que hem viscut durant aquest procés de municipals després de la dictadura hagin incidit en algunes eleccions en particular.
En les eleccions d'àmbit general de l'estat espanyol, sens dubte, a Zapatero li va costar el car. Sinó, això sens dubte. Les municipals, mira, Farrés va entrar en una crisi molt severa. Molt severa, que de fet és el... Farrés va entomar la crisi de la ciutat fàbrica. Sabell era una ciutat, com tu bé sabràs, industrial, basada en el tèxtil, el fruit textil, tenia pràcticament, juntament amb Terrassa, pràcticament el 80% de tota la llana que es consumia a l'estat espanyol venia de les fàbriques de Sabell i Terrassa. Això s'acaba, les fàbriques en mans, ja, en fi, durant tota l'època dels 80, ja, en fi, l'atur arriba al 25, més del 25%, fàbriques tancades, una situació econòmica molt dura, i tanmateix el Farrés va treure, no, va continuar, va cap, no, va tot aquest període, no, perquè als 90 el Farrés té... L'època del Farrés s'ha de distingir en dues etapes. L'època dels 80, que és l'època que, o el període en el que ell, d'alguna manera, entoma tots els problemes urbanístics, de serveis socials, de transports, d'equipaments que tenia la ciutat després del franquisme, que hi havia unes carències, no?, de tota mena, en fi, en serveis molt bàsics, com en fi, no?, el clavegram, el llumenat públic, la reunió d'escombreria, en fi, per no parlar de les escoles, el transport, i tot, no? I el durant aquesta etapa, jo crec que ho fa amb nota, ho fa, jo diria, d'una manera brillant, no? I, en fi, no, era un problema molt complex en un context de crisi econòmica severa. A més, tot això no es dona en un moment de, en fi, de vacances grosses, en un moment de crisi industrial molt profunda. I Farrés això ho fa i ho fa en nota. Jo crec que això és el que li dona també aquest carisma incombustible que ell mirava plegar el 99, però si no, totes les vegades que ha volgut...
Aquí ho tindríem.
I ell, després, el Farrés, als 90, el s'adona, el seu equip, Farrés per personalitzar, no? El s'adona que la ciutat fàbrica no tornarà, perquè les fàbriques s'han anat i Sabell va ser una gran ciutat industrial i, en fi, no, hem un passat molt brillant des d'aquest punt de vista, però que això s'ha acabat. I aleshores concebeix el pla, que és la segona etapa del mandat dels 20 anys del Farrés, de dir, la ciutat hem de buscar un altre model, hem de buscar un altre horitzó, no?, per la ciutat. Ell aleshores aposta per la tecnologització de la ciutat i per les noves tecnologies. En diuen, de fet, de Sabadell, diguéssim, com la City del Vallès. Hem de fer que sigui el centre de negocis, el centre comercial, el centre, diguéssim, de, en fi, no?, en fi, el centre de serveis, també, de tota la comarca vallesana, i l'expressió urbanística d'això seria les Masia. L'esmaçat seria la reflexió d'aquesta funció de capitalitat, diguéssim, econòmica i serveis per l'àrea del Vallès, que hauria de ser el futur de Sabadell, atès que ja el futur industrial, no? En fi, el que et deia abans, que les fàbriques no tornarien.
El llegat que ens deixa. Parla'ns també de la incidència a les municipals del procés nacionalista.
Jo crec que sí. Va tenir una incidència, però aquí... es va donar una paradoxa. Aquí ens ho hem saltat, el tema del cas Mercuri. El Partit Socialista, no, jo crec que...
I he passat allò... Bum!
Jo crec que el Partit Socialista, si no esclata el cas Mercuri, ho deixo una altra vegada pels historiadors contrafactuals, que hagués passat si no hagués hagut prova, diguéssim. Però no, el Partit Socialista tenia una posició molt sòlida, Bustos tenia una clientela política i tenia, en fi, un cert carisma entre certs sectors de la... no tots, però de certs sectors de la població.
Ningú li fa ombra, eh, Antonio? No hi ha més líders de dir, ostres, aquest...
Bueno, ja veurem. Però, no? I en aquell moment, el cas Mercuri fa, diguéssim, que, bueno, Bustos, mira, ara està a la presó. La presó de Lledoners, però fa que provoca, diguéssim, un enfonsament del Partit Socialista, que passa de 13 regidors a un de la majoria absoluta i a 5 regidors, i amb l'Ajuntament més fragmentat que jo recordo, que pràcticament havia Esquerra Republicana en 4 regidors, la Crida en 4 regidors, Convergència en 4 regidors, el Ciutadans en 3 regidors, el Partit, que no, que normalment no, havia fet un gran partit, no, perquè no, en l'època del Farrés era Farrés amb majoria absoluta i dos partits petitets, en l'època del Bustos igual, més fragmentat, però aquí en aquestes eleccions es dona una elevadíssima fragmentació de la representació del mapa polític municipal.
Però aquesta fragmentació creus que és conseqüència de l'esclat del Mercuri o d'incidències com, per exemple, el procés nacionalista?
Sí, efectivament, hi ha d'aquests dos elements. Hi ha d'una banda el procés sobiranista i d'altra banda a Terrassa mateix, en aquelles eleccions municipals, que van malament el Partit Socialista en tot arreu, a Terrassa, representar que es perden dos regidors però mantenen la majoria absoluta, que és que perden 8 regidors i perden l'alcaldia i, fi, no? I és un, fi, és un mandat claríssim, no? De la ciutadania, dic, hosti, això de Bustro i això de la corrupció, fi, no? El càstig és, no? El càstig, no? Diguéssim, electoral és que s'ho compara amb Terrassa, que són ciutats en certa, en fi, per composició, per història, per tot, pots fer d'alguna manera la comparança, la comparació, i a Terrassa va passar això, i tu compares les dades de les eleccions i Sabadell dius, no, això va ser Mercuri, perquè no s'explica la gran davallada que va tenir el Partit Socialista aquí a Sabadell, no?
I d'aquesta fragmentació amb què
I
ens
aquesta
plantem...
fragmentació coincideix el quadripartit que es forma, que crec que va estar bé per
2015?
Passar pàgina, sí, coincideix amb el moment àlgid del procés sobiranista, coincideixen i superposen els dos processos, per dir-ho així. D'una vegada, la crisi del PSC aquí a Sabadell, arran del cas Mercuri, i després el procés sobiranista. Ara, aquí a Sabadell, durant l'època aquesta del quadripartit, té dos alcaldes, tots dos són independentistes i impulsen molt el procés independentista.
Juli Fernández i Matías Sarracà.
I Matías Sarracà, quan la ciutat, si tu mires les dades electorals, no hi ha una majoria independentista. Aquí en el moment més elevat, els independentistes, sumades totes les forces independentistes, arriben al voltant del 40%. I altres ciutats, no? Tu te vas a Berga o te vas a... I veus que hi ha, que, fi, que hi ha una, no? Hi ha una majoria independentista clara. Aquí Sabadell no és el cas. I aquí es va donar, crec jo, una distorsió política entre, diguéssim, les alcaldies que eren independentistes, a més està molt al capdavant, molt a l'avantguarda del procés independentista, quan tu tenies un cos electoral, una ciutadania que no havia aquesta majoria independentista. I això va ser també un factor, crec jo, de desgast del quadripartit.
Això, per tant, fa una mica de rampa?
I va propiciar que en aquelles eleccions autonòmiques Ciutadans fos la primera força política de la ciutat per sobre del PSC i per sobre de tothom.
I això propicia que el 2019 la nova líder socialista, Marta Ferrés, tingui
això
també una rampa?
Això és un factor. És un factor d'això, de sectors que volen castigar el quadripartit perquè han fet de Sabadell una ciutat molt independentista quan el lector aquest no se sent independentista i veuen la Ferrer és un vot útil per parar, diguéssim, per contenir, diguéssim, el procés independentista. I també per una certa inoperància del quadripartit, els hi agafa un moment molt complex, políticament parlant, perquè estem, en fi, no? Les jornades, no? En fi, van ser el referèndum, les lleis de desconnexió, no? Realment un moment molt intens de la vida política del país, no? I això d'una banda, i després de que, en fi, d'aquells tampoc, el quadripartit, hi ha moltes divisions internes, el mateix relleu a l'alcaldia va ser molt polèmic, jo crec que se'ls va obrir una ventana d'oportunitat que no van saber d'alguna manera aprofitar.
Creies per això que allà hi havia uns lideratges que eren forts, que podien anar més, o una mica la cosa va donar pel que va donar?
El que volia, el lideratge més fort i el que tenia més voluntat de ser alcalde i més voluntat política, i com s'ha vist ara després en la seva trajectòria, és el Juli Fernández. En Juli Fernández sí que volia ser alcalde i tenia la voluntat de ser-ho i va deixar l'alcaldia perquè no li van deixar una altra opció per ell. Ell sí que tenia aquesta voluntat, o aquesta voluntat política que en els altres partits, almenys el quadripartit, no s'apreciava tant aquesta voluntat, que això en política és molt important, la voluntat de poder, la voluntat de tu, de fer, no? De...
Doncs mira, amb això vull acabar, Antonio. L'última pregunta que et faig és, en aquell 2019, com valores que era com a líder, com a candidata, la Marta Ferrés?
Home, la Marta Ferrés era, diguéssim, una cosa que estava d'alguna manera per veure. Tot ella havia estat regidora d'habitatge, no? En la, fi, amb l'últim mandat del Bustos. Però ella va tenir la intel·ligència de que la gran crisi que es deferma en el Partit Socialista quan esclata el cas Mercuri representa que es fan unes primàries a veure qui es presenta a les municipals i en realitat com es regeixen els destins del partit, com es gestiona aquesta crisi tan greu que té el partit. Aleshores hi ha dues candidatures, hi ha la de la continuista, que compta amb el suport del Bustos, que és la del senyor Ayuso, i hi ha la Marta Ferrer, que es presenta com renovadora. Ella perd aquella primària, es presenta a l'Ayuso, que treu un molt mal resultat, i es retira de la vida política local i espera que vinguin temps millors. I ella representa que no té, entre el tema del procés sobiranista, la gestió no massa brillant del quadripartit, ella pràcticament no ha de fer gran cosa. Les baralles internes que havien tingut entre els mateixos socis de govern, que això l'electorat ho castiga molt. ho castiga moltíssim, això les barat, no? Quan estàs en el poder i això, el lectorat això passa sempre factura per això, i ara no, ara sembla que s'ha consolidat com lideressa, ho veurem d'aquí 4 mesos, i jo crec que ja aspira a ampliar la seva majoria i a consolidar-se, no? Si l'amplia seria una bala a la seva gestió, i aleshores podria ser que visqués un període una mica llarg també d'hegemonia socialista sota l'alcaldessa de la Marta Ferrés, però això ho sabrem, això sí que és una incògnita, i fins al maig no ho sabrem.
Antonio Santamaría, moltes gràcies per il·lustrar-nos.
A vosaltres per convidar-me.